Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us saludem des de Perpinyà, a mitja hora aproximadament del lloc on ha decidit viure aquesta precampanya electoral i la preamnistia, qui ha estat el 130è president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. Puigdemont viu a Vallespí, a una petita masia a prop d'un riu on aquest matí s'ha llevat i ara està fent la trentena de quilòmetres que separen amb aquest mòdul informatiu Cinc Element, que RAC1 ha desplegat amb la direcció tècnica de Xavi Cupido, la producció de Jordi Ramos i la coordinació informativa d'Adrià Santasusagna. Avui, Carles Puigdemont concedeix la primera entrevista des que va anunciar la voluntat de presentar-se com a candidat de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del pròxim 12 de maig. Tenim moltes preguntes, però una, la més important. Segur que torna? És a dir, aquest cop va de debò? És indiscutible que Puigdemont ha sacsejat la campanya electoral a Catalunya, però fins a quin punt podrà tornar? I si torna, com ho farà? Hi ha una gran pregunta. Permetrà la dreta espanyola, política, judicial, que Puigdemont no sigui detingut? Per cert, des del 2020, poca broma, eh? Des de l'any 2020, aquesta és la tercera entrevista que recufa Carles Puigdemont. Des que és a l'exili, les ofereix amb comptagotes. Avui serà una d'aquestes. Farem totes aquestes preguntes i moltes d'altres a partir de les 9. Cara a cara, Carles Puigdemont des de Perpinyà. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 9 d'abril del 2024.
I avui s'esperen ruixats a les comarques de Girona, nord de Barcelona i també al Pirineu, localment amb tempesta i amb calamar. S'abufaran el mestral i la tramuntana i les temperatures al migdia quedaran més frenades que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a la P7 a Ulldecona, a la demarcació de Tarragona, talla encara un carril i provoca mig quilòmetre lentitud.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món. En CaixaBank. De seguida parlem dels últims moviments del Tribunal Suprem. Parlarem que ha situat Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg a la Diana en plena pre-campanya electoral. La magistrada que investiga els dos aforats del cas Tsunami Democràtic vol que declarin de manera voluntària i telemàticament just després de les eleccions a les portes del debat d'investidura. Aquesta jugada inesperada del Suprem serà una de les moltes qüestions que d'aquí a una hora abordarem amb el president Puigdemont a la primera entrevista des que va anunciar la seva candidatura fa menys de 3 setmanes des d'Elda. Ara ho ampliarem, però abans, fa només unes hores, a Tailàndia ha arrencat el judici contra Daniel Sancho. Recordem que aquest home està acusat d'assassinar i esquarterar premeditadament un senyor que es deia, pobret, Edwin Arrieta. Però ell, avui, en la primera sessió del judici, es declara, Daniel Sancho, no culpable. De fet, l'objectiu de la defensa és intentar convèncer el jutge que Sancho va actuar en defensa pròpia. Ara bé, aquest matí, a l'entrada a la cort provincial de Samui, a Tailàndia, que és on es fa aquesta vista, l'advocat de l'acusat, Aprichat Errinuel, tirava pilotes fora i evitava donar detalls de quina seria la seva estratègia.
Avui, per primera vegada, l'acusat entrarà a la sala del tribunal per ser jutjat i se li llegiran tots els càrrecs. De moment, això és l'únic que us puc dir.
Daniel Sancho s'enfronta a la pena de mort, que és com el codi penal de Tailàndia, castiga els delictes de sang. I per això, la clau de volta del judici serà demostrar si va matar Arrieta amb premeditació o si va actuar mogut per la por, en defensa pròpia. La sessió ha començat a 4:45 de la matinada, hora de Catalunya, 9:45 a Tailàndia, i fins ara només han declarat un dels 4 testimonis de la fiscalia. Són 4 persones que van coincidir amb Daniel Sancho a l'illa de Pangan, l'escenari del crim l'estiu passat. Connectem en directe amb la cort provincial de Samui. Allà hi tenim l'enviada especial de RAC1, Mar Poyato. Mar.
Daniel Sancho es declara no culpable i la seva defensa intenta convèncer el jutge que ho va fer en defensa pròpia després d'una baralla amb Edwin Arrieta. Aquí a Samui, de moment, només hi ha l'advocat tailandès de Sancho. L'equip de lletrats espanyol, encapçalat per Marcos García Montes, no té previst arribar a l'illa fins a finals de mes quan declari l'acusat. Sí que hi són els advocats de la família Arrieta. L'espanyol Juan Ospina diu que va per totes.
Tener la esperanza también de que se pueda desarrollar sin sorpresas. Estamos en Tailandia, un país en donde se rigen leyes diferentes a las de nuestro país, que aquí hay otras normas, que aquí el respeto a la vida está por encima de todo, que el tribunal no recibe con simpatía que los investigados y los acusados hagan cambios de opinión, que hagan cambios en sus manifestaciones.
Daniel Sancho ha arribat a la cort provincial poc abans de les 9 del matí aquí a Tailàndia, procedent de la presó. Ningú l'ha pogut veure perquè l'han fet entrar per una porta del darrere. El seu pare, l'actor Rodolfo Sancho, explicava que està tranquil.
Rodolfo, ¿cómo está, Daniel?
Está bien, está bien.
Ha sido un día muy esperado, por fin ha llegado después de 8 meses.
Sí, me tenéis que dejar pasar, gracias.
Un judici complicat de seguir perquè es fa a porta tancada. Només hi ha tingut accés el periodista de l'agència EFE, que és el... Gonzalo, fins ara l'únic també que ha pogut entrar a la presó i ha parlat amb Daniel Sancho. En aquests moments, recés aquí al Tribunal de Samui.
Tornem més tard, avui coincidint amb l'inici d'aquest judici, HBO Max ha decidit estrenar una sèrie sobre el cas Daniel Sancho. Ja hi ha disponible el primer capítol i la resta, en total en seran 4, sortiran a la llum d'aquí unes setmanes després del judici. Es diu El Caso Sancho i aprofundeix tant en el que es coneix sobre el crim com en la preparació del judici. Aquest primer capítol compta amb el testimoni inèdit del popular actor i paradol acusat, que ara l'escoltàvem fa uns moments des de Tailàndia, a Rodolfo Sancho. La segona notícia que ens ha cridat molt l'atenció aquesta nit i matinada és la presumpta crida d'Estat Islàmic d'atemptar contra els estadis on avui i demà es juguen els quarts de final de la Champions League. Això afecta, esclar, el Real Madrid-Manchester City d'aquest vespre a les 9, el Santiago Bernabéu i demà el PSG-Barça, que juga a la mateixa hora al Parc dels Prínceps de París. Es tracta d'una amenaça que ha difós la Fundació Al-Azaim, que habitualment publica comunicats del grup jihadista. És un cartell que anima directament els llops solitaris a atacar els camps de futbol. A la fotografia s'hi veuen els estadis on aquesta setmana es juga la Lliga de Campions, és a dir, el Santiago Bernabéu i el Metropolitano a Madrid, el Parc dels Prínceps a París i l'Emirates Stadium a Londres. I al damunt un lema: mateu-los. De tota manera, fonts de la policia fan una crida a la calma, destaquen que bona part d'Europa ja es troba pràcticament a nivell d'alerta terrorista 4 sobre 5 i que, per tant, esdeveniments com els grans partits de futbol ja tenen de per si una enorme vigilància prevista per evitar qualsevol mena d'atemptats. També deixen clar que, si hi hagués indicis clars que s'està preparant un atac, el partit automàtica i immediatament es suspendria. I això no ha passat ni està sobre la taula. En el cas del Real Madrid-Manchester City, llegim al diari Marca que el govern d'Espanya decidirà en una reunió de seguretat aquest mateix matí si pren o no pren mesures extres de protecció. De moment, qui també fa una crida a la calma és el club. El Real Madrid assegura al diari Marca que res no canvia i que el partit ja té moltes mesures de seguretat i fortes perquè es considera, com sempre, d'alt risc. Sobretot plegat, escoltem el comentari que posa el periodista, escriptor i col·laborador de RAC1, Manuel Javois.
Las amenazas de Estado Islámico a los estadios españoles que acogen esta semana los cuartos de final de la Champions, Bernabéu y Metropolitano, siguen una metodología perfecta del manual terrorista. Objetivos delirantes, bravuconería, inyección del miedo y, por fin, una cantidad de gente lo suficientemente grande como para que nadie piense que está a salvo. No son nuevas las amenazas terroristas en los campos de fútbol, que son de los lugares más protegidos del planeta, pero la alarma es necesaria. Sigue habiendo entre nosotros gente que no entiende el ocio, el deporte, la convivencia como valores a proteger y sí como amenazas a desterrar. El mundo que prometen es un mundo sin alegría y sin emoción, por eso matan, porque nunca matar fue alegre y emocionante. Prefieren, han preferido siempre, celebrar atentados que celebrar goles.
Yo. A tot això, parlem, gràcies Javois, del partit que es juga avui, recordem, entre el Real Madrid-Manchester City, que és un dels plats forts de la jornada. El partit comença a les 9 i el podreu seguir com tota la Champions en directe aquí a RAC1 per la televisió, l'emet Movistar Liga de Campeones. És la reedició de les semifinals de la temporada passada. Recordem que aquella vegada el City es va imposar per un global de 5-1 gràcies a una golejada al partit de tornada a l'Etihad. Recordem que va ser una eliminatòria on el City, l'equip de Pep Guardiola, va fer una exhibició de futbol. Però això ja és passat. Avui Carlo Ancelotti té tothom disponible, llevat dels lesionats de llarga durada, Courtois i Alaba, mentre que finalment Guardiola té les baixes dels defenses Kyle Walker i Nathan Ake. En canvi, ha fet viatjar al central croat Guardiol, tot i que tampoc és segur que pugui acabar jugant. Tot i tenir la defensa en quadre, Pep Guardiola no s'excusa amb les baixes i diu que per revalidar el títol de la Champions s'han d'enfrontar tard o d'hora a grans equips com el Madrid.
La Lliberadora va ser guanyar la Champions. El Madrid ja l'havien guanyat fa 2, 3 o 4 anys, per tant no és la Lliberadora. La Lliberadora és quan la guanyes, i això sí que ho va ser, i evidentment per guanyar la Champions de guanyar el Madrid, el PSG, els grans equips d'Europa. Això, si no, no la pots guanyar.
Per cert, que Guardiola ha tornat a llançar flors al Barça, ha assegurat que ha arribat fins on ha arribat gràcies a la formació que va rebre el club blaugrana, primer com a jugador i després com a entrenador, quan va guanyar tots els títols després de construir indubtablement el millor Barça de la història.
La influencia de Barcelona fue muy muy grande en mi formación en el campo y sobre todo ahora como entrenador, pero el viajar a Alemania, ahora estar en Inglaterra, no soy el mismo cuando estaba en Barcelona. He aprendido muchísimo de las dificultades que cada liga te ponen y el tiempo, la experiencia te da esto, pero la influencia del Barça en mí es todo, ha sido todo. Llegué con 13 años, yo no sé, en un rejo pelotas en la academia y mira dónde hemos llegado.
A banda del Real Madrid-Manchester City, avui també jugarà l'Arsenal-Bayern de Munic, i demà també a les 9, i també a RAC1 el Barça es posarà a prova al camp del PSG. Els de Xavi viatgen aquest matí cap a la capital de França amb els dubtes de Pedri, Frenkie de Jong i Andreas Christensen. Allà els espera el PSG de Luis Enrique, i el tècnic asturià es va afanyar a passar-los tota la pressió.
Nuestro objetivo es ganar todos los títulos y mucha ilusión para la Champions. Ahí sí que no hay presión en la Champions. Ahí es todo lo contrario. El Barcelona ha ganado 5 Champions, nosotros 0. Es imposible que tengan más ilusión que nosotros. Imposible. Y la presión, para nosotros seguro que no es. La ambición, total.
Doncs bé, 24 hores abans del partit, avui el món ha recut, després de parlar amb Carles Puigdemont i després de la tertúlia amb Otbou, Isabel García Pagán i Toni Aire amb l'ull de poll de Mònica Hernández, entrevistarem al món ha recut Oriol Romeu, que diu que el vestidor espera el partit amb moltes ganes i que l'eliminatòria està molt oberta.
Te penses que serà pitjor del que realment és? Penses, després surts i és futbol. O sigui, és el que has fet tota la vida. Però sí que són estos dies i estes fetges senyalades que tu, des de ben petit, tens somies, no? Poder estar.
Romeu també avisa que no tanca cap porta de cara a la temporada que ve, ho soltareu aquí al món a RAC1, i que no prendrà cap decisió fins al mes de juny. Això vol dir que clubs com el Girona s'hauran d'esperar. Tot plegat després que ahir el seu director esportiu, Quique Càrcel, validés a la televisió de Girona un hipotètic retorn del migcentre d'Ulldecona.
Ha tingut un any més complicat perquè també ha hagut algú d'alguna lesió que ha tingut, que també no l'ha ajudat a poder fer un pas endavant. Tot això s'ha de estudiar, però si tot és normal i correcte, jo crec que és un jugador que podríem tenir tranquil·lament una altra vegada en plantilla, perquè penso que tant el míster com a mi, pues és un jugador que ens pot donar molt.
Amb Oriol Romeu també parlarem de coses que no tenen relació directa amb el futbol, perquè estem davant d'un futbolista molt atípic, ja ho veureu. De debò, és una entrevista d'aquelles que valen la pena, perquè precisament del que menys parlem amb Oriol Romeu és de futbol. L'entrevista sencera, cap a 3:15, aquí al món a RAC1. 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Ho dèiem a l'inici, d'aquí una hora, a partir de les 9, vaja, 3:15, saludarem Carles Puigdemont en directe des d'aquest mòdul informatiu aquí a Perpinyà. Serà la primera entrevista amb l'expresident des que el 21 de març va anunciar que encapçalaria la llista de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del dia 12 de maig. És un pas endavant que va acompanyat d'un compromís. Puigdemont va prometre que tornaria a Catalunya peti qui peti si li quadren els números perquè l'investeixin president. Des de llavors, en menys de 3 setmanes, tot s'ha accelerat. Ha deixat la Casa de la República, Waterloo, i s'ha traslladat a la comarca del Vallespí, a la Catalunya del Nord, a molt pocs quilòmetres de Perpinyà. D'aquesta manera pot participar a la campanya de manera presencial a tot just mitja hora de cotxe del Principat de Catalunya a 3:15 de Girona, i escalfa motors pel seu retorn definitiu de caure a un hipotètic debat d'investidura. Però aquest escenari està supeditat a l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, una llei que provoca urticària a bona part de la judicatura espanyola. Puigdemont tornarà si els magistrats s'empesquen a buscar noves maniobres per deixar l'amnistia en paper mullat? Què farà si el Tribunal Suprem arxiva la causa de l'1 d'octubre, però no la del tsunami democràtic? Està disposat a entrar a la presó? També tornarà si no té garantits els suports per ser investit? o en aquest cas ajornaria el retorn. Són algunes de les qüestions que plantejarem a Carles Puigdemont aquest matí aquí al Món a RAC1. Els dubtes que desperten els recels d'una part dels jutges espanyols amb l'amnistia es van multiplicar ahir després que el Tribunal Suprem proposés a Puigdemont declarar per videoconferència a finals de juny pel cas Tsunami. I accedirà o plantarà la magistrada Susana Polo, la instructora de la causa. Està convençut que la llei obliga a arxivar les causes per terrorisme com la del Tsunami o el Suprem trobarà l'escletxa per mantenir-la oberta? Són molts interrogants que avui intentarem dissipar amb Carles Puigdemont. I en plena precampanya encara li plantejarem una altra pregunta important, excepte el cara a cara que proposa el candidat d'Esquerra Republicana Pere Aragonès per confrontar propostes i models de país. El president va llançar la idea divendres passat en una entrevista aquí al Món a RAC1.
Crec que amb Salvador Illa i amb Carles Puigdemont hauríem de poder fer un debat a tres. Sabem de les circumstàncies, jo estic disposat a desplaçar-me on sigui, i escolti'm, i si Salvador Illa no vol venir, doncs també estic disposat a un debat amb tota la cordialitat, però amb les propostes i explicant les idees que té cadascú, doncs un debat amb Carles Puigdemont, desplaçar-me on sigui.
Salvador Illa ja ha rebutjat la proposta, però Junts encara no hi ha dit la seva. Puigdemont l'acceptarà, d'aquí una hora sortirem de dubtes. A les últimes hores, l'estirella ronça de la precampanya està marcada pel debat electoral a TV3. Junts per Catalunya ha demanat que se celebri Perpinyà perquè el seu candidat hi pugui participar de manera presencial. El partit defensa que és l'única manera de garantir que Puigdemont discuteixi amb la resta de caps de llista en igualtat de condicions, informa Laia Colomer.
Sí, Junts ho demana en una carta que el cap de campanya Albert Batet ha enviat a la direcció de TV3 i insisteix que la voluntat del partit és assistir a tots els debats electorals possibles, però recorda que Puigdemont és a l'exili i que, malgrat pot circular lliurement a la resta de països europeus, no ho pot fer a l'estat espanyol. Per això Junts proposa que el debat de la televisió pública amb tots els candidats es faci a Perpinyà, al Rosselló. De fet, a la carta Batet recorda que la Catalunya del Nord forma part de l'àmbit de cobertura de TV3 i que fa poc s'hi ha reobert la delegació. Per Junts, fer el debat allà és l'única manera perquè Carles Puigdemont hi pugui participar sense cap trava tècnica en igualtat de condicions, tot plegat després que a finals de la setmana passada fonts del partit confirmessin que l'expresident s'ha traslladat a viure al Vallespir després de 6 anys i mig a Bèlgica.
De moment només Esquerra Republicana accepta la proposta de Junts per Catalunya. La portaveu del Republicans Raquel Sans creu que el més important és que el debat tingui lloc on sigui.
Evidentment, Esquerra Republicana, el president Aragonès, debatrà allà on calgui, perquè entenem que el debat, la confrontació d'idees, és la millor proposta per la ciutadania del país, que es mereix doncs saber quins són els projectes polítics que hi ha.
De moment, només a canvi, el PSC, el PP i Ciutadans no en volen ni sentir parlar i contraataquen amb propostes carregades de sarcasme com debatre en una presó o al menjador de casa d'algun candidat. Sílvia Solanes.
El primer secretari dels socialistes i candidat, Salvador Illa, posa condicions, unes condicions que també exclouen un debat a tres.
Que s'organitzin a Catalunya, només faltaria. Que hi participin els candidats amb representació parlamentària. Els catalans van escollir uns representants que tenen dret a expressar-se i, tercer, que tinguin difusió en els mitjans de comunicació. Ja està resposta.
Més dues, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Alejandro Fernández, del PP, a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si él quiere hacer el debate en una cárcel española, podemos valorarlo con el permiso de del director de la cárcel, pero desde luego lo que no lo vamos a hacer nunca y no vamos a admitir es irnos a Perpiñán a hacer un debate.
Junts se dedica a convertir el traslado de la residencia de Carles Puigdemont y sus cositas, su vida, o sea, la campaña electoral de Junts pues es una especie como de reality show sobre la vida y milagros de Carles Puigdemont.
Un Alejandro Fernández que va tuitejar en Tom Ofeta que el debat també es podria fer a casa seva i amb canapés inclosos.
A la Catalunya del Nord estarien encantats d'acollir el debat de candidats a la presidència de la Generalitat o un cara a cara entre Carles Puigdemont i Pere Aragonès. Ho explicava ahir en una entrevista al 9C de RAC1 l'alcalde d'Elna, Nicolás García.
Com ciutadà i polític francès, encara que faci política a França, trobo que la democràcia passa per aquí, no?, per debats, i trobo molt estrany que els socialistes, que són per l'amnistia, no acceptin de fer un debat amb ell i amb el president Aragonès a Catalunya Nord.
Això sí, l'alcalde admet que ha rebut trucades de la gendarmeria per recollir informació sobre els actes que Junts està organitzant aquí a Elna. Mentrestant, la policia francesa mou peça, malgrat que en teoria encara no ha rebut cap petició formal de la justícia espanyola per seguir la pista de Carles Puigdemont. De moment, el Tribunal Suprem només ha cursat el que es coneix com una ordre europea d'investigació, un requeriment per localitzar el candidat de Junts i saber on li ha d'enviar la citació perquè declari de manera voluntària entre el 17 i el 21 de juny. La magistrada del Suprem, que instrueix el cas Tsunami, Susana Polo, vol interrogar Puigdemont i Ruben Wagensberg, els dos únics aforats que estan investigats al procediment. La resta continuen en mans del jutge de l'Audiència Nacional, García Castellón. Polo ha citat Puigdemont i Wagensberg d'aquí a 2 mesos i mig perquè no vol interferir en la campanya electoral i els ofereix a l'oportunitat de declarar a distància de manera telemàtica des de Madrid. Arnau Mañé.
Sí, és una decisió inèdita del Suprem que força la declaració de Puigdemont o, com a mínim, intenta evitar que se'l rifi amb un argument logístic. La jutgessa instructora del cas Tsunami permet que l'expresident declari sense haver de venir a Madrid. Serà a mitjans de juny, és a dir, després de les eleccions, abans d'una possible primera investidura al Parlament i, en teoria, amb l'amnistia en vigor. L'escrit del Suprem també cita el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, en les mateixes condicions. Se'ls investiga per terrorisme, però com que els dos són aforats, no estan obligats a declarar. Des del febrer, el Suprem porta la seva carpeta en el cas Tsunami. El tribunal, de fet, ja ha deixat clar que Puigdemont va tenir un lideratge absolut en totes aquelles mobilitzacions. Ara les defenses de Puigdemont i Wagensberg estudien quina és la millor opció, si acceptar el moviment del Suprem o forçar que el tribunal demani el suplicatori al Parlament Europeu i Català.
Ara que el Suprem ha mogut peça, l'Audiència Nacional es prepara per fer el mateix amb la resta d'imputats del cas Tsunami, els que no estan aforats. Segons l'Independiente, Manuel García Castellón seguirà els passos de Susana Polo i citarà a declarar els pròxims dies Marta Rovira i a la desena de persones més que investiga. La secretària general d'Esquerra és a Suïssa des del 2018, però el seu domicili oficial, on la justícia li envia les notificacions, és la seu del partit d'Esquerra Catalunya al carrer Calàbria. Per tant, García Castellón difícilment oferirà a Marta Rovira que declari per videoconferència perquè oficialment el que a ell li consta és que té el domicili a l'Estat. De tot plegat, escoltem el comentari que posa la periodista del diari Ara i col·laboradora del Món RQ, Núria Urriols.
Les dates que el Tribunal Suprem ha posat sobre la taula perquè Puigdemont comparegui per la causa de terrorisme no són elegides a l'atzar. L'alt tribunal ha encerclat el calendari del 17 al 21 de juny, unes dates en què Puigdemont, a diferència d'ara, ja no tindrà immunitat com a eurodiputat. Aquest escut, que el protegeix de qualsevol moviment de la causa de Tsunami perquè requereix abans un suplicatori, ja l'haurà perdut el 10 de juny, en què es constitueix el Parlament de Catalunya i ha de deixar l'acta europea per recollir la de diputat a la Cambra Catalana. Com és sabut, les dues actes són incompatibles i la catalana no té ni molt menys la mateixa protecció que la d'un diputat europeu. És més, en cas que Puigdemont tingués majoria per ser investit, amb les dates escollides pel Suprem quedaria com a molt una setmana pel ple d'investidura, ja que el límit del primer debat és el 25 de juny. D'aquesta manera, el Suprem mou fitxa per complicar-li la vida a Puigdemont, malgrat que si l'alt tribunal es limités a aplicar la llei, l'expresident no s'hauria de preocupar. En aquell moment ja estarà en vigor l'amnistia i qualsevol moviment judicial relacionat amb el procés hauria de quedar desactivat.
Gràcies, Núria, però abans que els tribunals facin càbales per saber com aplica l'amnistia, cal que les Corts espanyoles aprovin la llei, i de moment tot continua encallat al Senat. La Cambra Alta està totalment controlada pel PP, que vol convertir el que en teoria hauria de ser un tràmit fàcil en una autèntica odissea. Ahir els populars havien convocat tots els presidents autonòmics del Senat per carregar contra l'amnistia, però el president aragonès els va esgarrar a la festa. El president de la Generalitat va defensar la llei i els va advertir que ara toca negociar el referèndum.
Ens diran de nou que és impossible, que és inconstitucional, però també era inconstitucional l'amnistia, fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió. Nosaltres no entenem d'impossibles. Catalunya no entén d'impossibles.
Aragonès també va disparar contra Pedro Sánchez per haver negat la legalitat de l'amnistia fins que va necessitar els vots de l'independentisme per retenir la Moncloa i va tornar a reclamar el pacte fiscal. Eren dos missatges envirinats pel PSC al gran rival a batre el 12 de maig. És de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, l'argument d'Aragonès és que després dels indults i l'amnistia ve el referèndum, però no hi posa data ni terminis, admetent que falta més consens. Diu això sí que mentre no arriba, Catalunya ha de resoldre el dèficit fiscal. Demana bilateralitat amb l'Estat, bilateralitat que Moncloa nega, i ho diu davant de 6 presidents autonòmics del PP.
L'actual sistema de finançament és una llosa insuportable per Catalunya, obsolet, opac i, sobretot, injust. Cap de vostès acceptaria ser els tercers en aportar i els catorzens en rebre. Cap de vostès acceptaria aportar a fons perdut 22.000 milions d'euros l'any al sistema.
Però ell mateix després apuntava a la conclusió que Espanya no sap escoltar Catalunya. El govern espanyol un altre cop va deixar la cadira buida de la comissió amb l'argument que no participarien del numeret del PP contra l'amnistia. No hi havia cap ministre, però els representants del PSOE sí que s'afanyaven a desmentir Aragonès per dir-li que Catalunya mai tindrà un referèndum d'independència.
Amenaça la del referèndum, en canvi sí que es creu el PP. Ahir els presidents autonòmics, amb Isabel Díaz Ayuso al capdavant, van tornar a posar el crit al cel amb les concessions a l'independentisme. Això sí, ho van fer amb molta menys crispació del que és habitual, Armen.
Sí, la pel·lícula de l'octubre va ser el de desembarcament total de presidents autonòmics del PP, 13, ahir 6, a l'octubre crits, ahir molt pocs, fa mig any tot es trencava, ahir no, per més que els arguments siguin reiteratius. Tres exemples, Ayuso, Azcón, López Miras, Madrid, Aragó, Múrcia.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España por continuar teniendo el voto de los independentistas.
Entregado y sometido como está a los caprichos de una minoría que desde Waterloo marca los tiempos y el devenir de la política nacional. Esa amenaza es un troyano, un destructivo virus instalado por el separatismo.
El PP va aprovar de manera sobrada el seu informe que diu que l'amnistia trencarà la Constitució i trencarà Espanya. Ara s'eleva l'informe a altres comissions fins que acabi el ple del Senat d'aquí un mes.
El govern espanyol ahir va deixar la cadira lliure del Senat, però l'ombra de l'amnistia va perseguir Pedro Sánchez a Sevilla. El president del govern d'Espanya hi anava a inaugurar unes obres del metro de la ciutat, però alguns veïns el van xiular i escridassar per haver-se empassat el gripau de la llei.
Se ha dicho antes, y es cierto, y ponemos la primera piedra de la línea 3 del metro de Sevilla, una actuación largamente demandada por la ciudadanía de esta bella ciudad de Sevilla, la que el gobierno de España ha ofrecido.
Després se'n va anar dos germanes i es va repetir la situació. Aquest cop Pedro Sánchez no la va acabar d'encaixar tan bé i va reclamar als veïns que l'escoltessin abans de xular-lo.
Gracias también a los vecinos y vecinas y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí, ¿eh? Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir, ¿eh?
Tant ell com la resta de ministres ahir van fixar un perfil molt baix i van evitar mullar-se sobre la llei d'amnistia. Félix Bolaños, per exemple, que fa mesos que en parla cada dia, ahir va evitar dir res. De fet, malgrat l'episodi d'ahir al Senat, a Madrid el cas Colt ha substituït l'amnistia com a gran protagonista de l'actualitat. Ara el PP aprofita aquesta suposada trama corrupta per assenyalar el candidat del PSC, Salvador Illa. Era el ministre de Sanitat durant la pandèmia del coronavirus quan es van signar els contractes amb les empreses del cas Colt i per això el PP obligarà Illa a comparèixer a la comissió que el Senat ha engegat per investigar l'escàndol. Illa formarà part de la llista de 56 noms que el PP pretén citar. També hi ha la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i tres ministres del govern d'Espanya de l'actualitat, Òscar Puente, Fernando Grande Marlaska i Ángel Víctor Torres. El PP fins i tot vol que comparegui Luis Rubiales. En canvi, a la llista no hi apareix ni Pedro Sánchez ni la seva dona Begoña Gómez, malgrat que el PP fa setmanes que li posen el dit a l'ull. El Mundo explica avui que des de Gènova preparen una denúncia contra Pedro Sánchez, entenen que hauria de donar explicacions pel rescat de la companyia Air Europa, una empresa que, segons el PP, feia negocis amb la seva dona. Pedro Sánchez, per cert, també és el protagonista del cartell electoral de Ciutadans de cara al 12 de maig. Si nota la mà de Jordi Cañas, aquí Carlos Carrizosa ha recuperat com a cap de campanya. El cartell creat amb intel·ligència artificial mostra Carles Puigdemont i Pedro Sánchez donant-se la mà davant d'una estelada. El lema que apareix al capdamunt és una crida a parar-los als peus. Diu, detén-los, textualment. I atenció a aquesta notícia perquè estem parlant d'un dels cantants catalans més populars, no només aquí, sinó també a nivell internacional. Morat ha entrat a la presó. Aquesta nit ha ingressat a Variants 2, on haurà de complir una pena de 6 mesos. El raper s'ha presentat al centre penitenciari acompanyat del seu advocat per complir la condemna ferma que li van imposar per conduir un cotxe sense carnet. Ara bé, tot fa pensar que no s'hi haurà d'estar mig any, sinó que sortirà molt abans. De fet, normalment aquestes condemnes tan baixes no impliquen entrar a la garjola, però en el cas de Morat ja havia arribat a un acord per acceptar 2 anys. Aleshores va ser després d'atacar agents de la Guàrdia Urbana en la gravació d'un videoclip ara fa 3 anys. Morat ja havia tingut abans problemes amb la justícia, també el van acusar d'un robatori amb violència i va protagonitzar diverses baralles amb la policia. A més, també té prohibit tornar a entrar al barri de la Florida a l'Hospitalet, que és on va créixer. Els jutges investiguen si hauria cremat contenidors i ofert diners a joves a canvi de generar aldarulls al seu barri. 2 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Per cert, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui s'espera a Catalunya un canvi de temps que ens portarà ruixats, més fred, ventades i fins i tot, tachin-tachan, neu.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aquesta hora ja s'escapen els primers ruixats, oi? On descarreguen?
Sí, ara mateix estan descarregant cap a l'Alt i al Baix Empordà. També està plovent i alguns xàfecs davant de la costa de Barcelona. Hi ha gotes també que cauen cap al Ripollès i al Pallars Jussà. I de fet, aquests ruixats aniran a més i afectaran sobretot les comarques de Girona, nord de Barcelona i punts del Pirineu, especialment també la cara nord. Al voltant del Gironès, Baix Empordà, Selva, Osona, Vallès Oriental, Moianès i Garrotxa és on s'esperen els xàfecs més importants, localment amb tempesta i també amb calamarsa, i com deies, amb aquesta cota de neu que baixa entre els 1.200 i 1.400 metres. I també baixen les temperatures, ho notarem més en aquestes zones on el cel es mantingui més tapat, per exemple comarques de Girona, i en canvi es notarà menys aquesta baixada cap a les comarques del sud i de Ponent, on hi haurà més estones de sol i les màximes es mouran entre els 14 i els 19 graus. I el vent de mestral i tramuntana, que també ho faran amb força durant gran part del dia. I a partir de demà tornen a pujar les temperatures i ho faran a poc. Demà al matí notarem que fa més fred, però a partir del migdia i sobretot dijous, divendres i el cap de setmana tornen a pujar els termòmetres.
Avui que baixen les temperatures, com deia la Mònica Usar, però aquest mes de març s'ha batut un altre rècord de calor al planeta. Ja portem 10 mesos consecutius amb temperatures extremes, Mònica.
Sí, durant el mes de març la temperatura s'ha situat 0,1 graus per sobre de la mitjana i ja acumulem aquests 10 mesos consecutius amb aquestes temperatures extremes i, de fet, els últims 12 mesos la temperatura mitjana del planeta ha estat 1,58 graus per sobre del que tocaria, per sobre de l'era preindustrial. Això què vol dir? Que hem passat aquesta línia tan mítica de l'acord de París d'un grau i mig. Això a principis de desembre ja es deia que podia passar. Per què? Perquè tenim el fenomen del Niño que s'afegeix a l'escalfament del planeta. Ara veurem què passa els propers mesos quan el Niño vagi fluixant, perquè el mes d'agost en principi hauria de ser un mes més normal, i si això no passa, doncs voldria dir que entrem a un escenari una mica desconegut.
Clar, però si alguna cosa ha captat l'atenció de tothom aquestes últimes hores ha estat l'eclipsi total de sol que es va poder veure des de les 7 de la tarda i fins gairebé a les 11 de la nit hora catalana a zones de Mèxic, dels Estats Units i del Canadà. Durant més de 4 minuts una franja del continent on hi viuen 32 milions de persones va quedar completament a les fosques. Vaja, Mònica, ens pots explicar què va passar exactament i per què és tan extraordinari?
Doncs a veure, que de sobte es va fer de nit, ho va poder veure moltíssima gent, més de 32 milions de persones. Això és excepcional, doncs, perquè fa aquest efecte que no passa desapercebut. Altres tipus d'eclipsi has de mirar directament al sol per poder veure quin efecte, no? A vegades l'eclipsi parcial pots veure la mossegadeta, però en aquest cas, encara que no estiguessis mirant, de sobte es va fer fosc. Això va ser durant 4 minuts i mig, aproximadament, a la zona d'Amèrica del Nord. Durant 180 quilòmetres va anar recorrent, com si diéssim, aquest eclipsi. És excepcional també per la seva llargada i per la quantitat de gent que ho va veure.
I recordem que tenim un programa ja tenim un programa preparat. Això és com les entrades dels concerts que van sí. un any vista, exactament igual. El 12 d'agost del 2026... Vaig bé, eh?
Sí, vas perfecte.
12 d'agost del 2026, programa especial amb Mònica Usart per l'eclipsi total de sol que veurem des de Catalunya, oi?
Exactament, sí. Hi haurà zones on es veurà aquesta totalitat, per tant es farà fosc. Serà cap a quarts de nou del vespre. L'efecte serà una mica diferent, perquè això va passar a quarts de dues del migdia, hora d'allà, i aquí serà més aviat al vespre. Tindrà una durada d'uns 2 minuts i 18 segons, i llocs com, per exemple, Tarragona, València, Castelló o Palma podran veure aquesta totalitat. Per tant, ens esperarem un parell d'anys per veure-ho aquí.
2 minuts, 18 segons, concretament, durarà.
Sí.
El cas és que aquest eclipsi va desfermar, com ara explicava la Mònica, vaja, una autèntica eufòria a Nord-Amèrica, sobretot als Estats Units. Es va poder veure diversos estats com Oklahoma, com Illinois, com Missouri, com Arkansas, i va generar l'expectació pròpia que té un fenomen històric com aquest. No en vas calcular que l'han vist més de 30 milions de persones i ha provocat que es disparin les cerques a Google de preguntes tant Xavi no riguis com per què em fan mal els ulls. Va seguir l'eclipsi des de Washington el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
No tots els dies pots veure un eclipsi i precisament el fear of missing out, és a dir, la por de perdre's un moment irrepetible, ha mobilitzat a milions de persones per gaudir d'un breu lapse d'obscuritat a plena llum del dia. El mapa de la trajectòria de l'eclipsi total s'assemblava molt al mapa de reserves en plataformes com Airbnb o Booking. Milers de persones s'han desplaçat a altres estats per poder contemplar el fenomen. A Washington la lluna cobera el 90% del sol. però això no ha evitat l'entusiasme col·lectiu. Al National Mall, la principal esplanada de la capital, s'hi han congregat famílies i curiosos amb cadires plegables, mantes, menjar i ulleres, l'equipament complet per fer un pícnic i gaudir d'un moment tan especial. És el cas de l'Scott, que ha vingut amb el seu marit per veure el primer eclipsi de la seva vida, però els faltava l'equipament més important.
We did not have glasses.
No teníem ulleres. Ahir vam estar buscant-ne per tota la ciutat, però va ser impossible.
And couldn't find them anywhere.
Han tingut sort de trobar-se amb persones com la Júlia, una noia de 17 anys, apassionada per l'astronomia, que s'ha apuntat com a voluntària per repartir ulleres i donar informació als més curiosos. L'eclipsi ha sigut en horari escolar, així que ha hagut de prioritzar.
I'm very, very excited.
Estic molt emocionada. De fet, avui he faltat a classe, però ha valgut totalment la pena.
But it's totally worth it.
Els parcs de Washington i de tota Amèrica del Nord han viscut un moment que no es tornarà a repetir fins al 2044. Fins llavors, viuran la memòria d'aquells que han tingut la sort de contemplar-lo.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
34 minuts. Sandro Rosell es posa les mans al cap amb les últimes revelacions sobre l'Operació Catalunya que ahir va fer públiques al Món RQ. Una investigació d'aquest programa ha descobert que l'FBI va participar en la guerra bruta contra l'independentisme enganyat per la policia patriòtica. L'omnipresent comissari Villarejo va fer servir els seus contactes a l'FBI per col·locar un dels seus confidents com a font de l'Agència Federal Nord-Americana. D'aquesta manera hauria aconseguit alimentar les causes contra objectius polítics del govern de Mariano Rajoy com Sandro Rosell, que va acabar tancat a la presó durant 2 anys de manera preventiva arran d'aquestes maniobres brutes. En una entrevista ahir al Món RQ, Sandro Rosell va reconèixer que treu foc pels queixals amb aquestes revelacions, però celebra disposar de més proves per perseguir judicialment els responsables d'aquesta policia i ara també els de l'FBI, encara que els jutges no els facin ni cas.
Fins al final seguirem amb la informació que avui traieu, que és supervaluosa, perquè ens dona més proves per demostrar el que nosaltres portem defensant fa molts anys i més proves que un altre jutge haurà de dir que no serveixen de res.
Rosell es fa creus que la policia patriòtica impliqués l'FBI en l'Operació Catalunya.
Com pot ser que Mortadelo i Filemón, perquè són Mortadelo i Filemón, enganyin a l'FBI? És que és molt bèstia. I jo sé, em consta, que ara l'FBI està molt enfadat amb el senyor Barri i molt enfadat amb el CNI.
En l'entrevista d'ahir al Món RQ, Sandro Rosell també va acceptar participar un cara a cara amb Villarejo abans de l'estiu. Víctima i butxí, l'un davant de l'altre, repartint el format aquí a RQ que vam estrenar amb Artur Mar o Pablo Iglesias, calceu-vos perquè la cosa promet. A més, en l'entrevista d'ahir, el Sandro Rosell va explicar que ha rebut diverses ofertes per explicar el seu cas en una sèrie documental. Doncs bé, avui el Xavier Bosch, a la contra de Mundo Deportivo, en dona més detalls. Segons el Xavi, l'expresident del Barça té 4 propostes de diverses productores per portar el seu cas, la seva odissea, a Netflix. Són projectes de productores de l'Estat i comparteixen format, una sèrie documental de 3 episodis amb dosis de ficció. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RQ, Miquel Bonet.
Ell no era independentista. Ell era un nen de casa bona, un senyor d'ordre de la per diagonal i un executiu del sistema. Ell només era el president d'un club de futbol, però va rebre més que ningú. Ha estat perseguit amb mètodes d'espionatge canyí i va haver de patir més de 2 anys una presó preventiva del tot injusta només perquè passava per allà. Per a ell no hi ha amnistia. Ell és un català que ara afirma que a Espanya la màfia està dins de l'Estat. És una bomba que ni el més abrandat dels polítics independentistes s'atreveix a deixar anar, ja sigui per por o per interès. En aquest país d'esterotat succeeixen coses meravelloses. Ell és Sandro, el personatge més tràgic de tota la comèdia del procés i de l'Operació Catalunya. Una víctima a qui no li tocava ser-ho. Un heroi involuntari, que al final són dels que més et pot refiar.
Déu-n'hi-do la polèmica que s'ha generat després que el marit d'Esperanza Aguirre digués que havia begut molt mentre marxava conduint amb l'expresidenta de Madrid de la boda de José Luis Martínez d'Almeida. Al vídeo, tots dos van al cotxe, surten, i la parella d'Aguirre, que es diu Fernando Ramírez de Aro, diu això.
Pues la boda ha sido maravillosa, maravillosamente organizada y todo perfecto.
¿Habéis comido mucho?
Bueno, hemos comido fenomenal, la verdad.
Mira, ¿marisco?
¿Cómo ha sido el menú?
No, y no. Hemos bebido mucho.
Ah, habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero.
Exacto, exacto.
Pero es domingo.
Fixeu-vos que ahir al matí Esperanza Aguirre va haver de sortir correcuita defensant-se, assegurant que tot plegat era una broma de mal gust del seu marit, la que li devia caure a casa. La que li devia caure a casa. En declaracions a Telecinco deia que només ho havia dit per prendre-li el pèl.
Mi marido, que hace unas bromas que no tienen ninguna gracia. ¿Ha visto usted? Que yo me parto de risa, porque... pero si no bebe más que agua, oiga. Es que le digo, ¿pero por qué has dicho eso? Y me dice que no lo sabe. Digo, ¿ye? Para hacerme rabiar, seguro.
Es 13 rueda el percebe, ¿eh? Però tampoc s'hauria de preocupar tant si en el fons el seu amic José María Aznar va dir me va decir usted las copas de vino que tengo que beber. 8:39. Per cert, que la mort de José Antonio Ardanza ha impactat de ple en la campanya per les eleccions basques del 21 d'abril. La notícia de la funció de qui va ser l'endecari ha agafat a contrapeu al seu partit, el PNB, que suspendrà tots els actes de campanya el dia que s'obre la capella ardent. Mentrestant, els nacionalistes bascos estan fent minuts de silenci en tots els seus mítings fins al dia del funeral. Demà, a les 7 de la tarda, l'Icurriña uneix a mitja asta la seva seu a Bilbao. José Antonio Ardanza va morir ahir als 82 anys, va ser l'endecari durant 14 anys, el que més anys ha estat al càrrec, entre el 1985 i el 1999, quan el va substituir, recordem, Juan José Ibarretxe. Els paquets de tabac seran tots iguals d'aquí uns mesos. El Ministeri de Sanitat ha començat els tràmits perquè el logo de les marques desaparegui de les capses. S'ha redactat el text del decret llei i després es ratificarà el Congrés. És la primera mesura del pla Dietabac aprovat divendres passat que s'ha començat a tramitar. L'objectiu és acabar amb l'atractiu visual dels paquets. Ho va explicar la ministra de Sanitat, Mònica García.
Que ajuda a que el propio empaquetado no funcione como un reclamo publicitario en sí mismo, haciéndolo menos atractivo y contribuyendo también a tomar la decisión de dejar de fumar.
La mesura ja està en vigor en altres països com França o Austràlia o el Canadà. En tots els casos, el paquet és de color verd fosc i les imatges i missatges n'ocupen bona part. Els noms de les marques estan escrits en petit i tots amb la mateixa tipografia. La norma també afectarà alternatives al tabac com els vapejadors. El que explicarem ara no és broma. No és broma. Quan falten 20 minuts per les 9. Dijous actua a Barcelona en un mateix concert... Dua Lipa i... Els The Killers. Ara bé, cap il·lusió, ni una, eh? Perquè és un concert privat només pels assistents a la macroconvenció de McDonald's que es fa fins dijous a la Fira de la Gran Via. Aquest és el motiu que explica el concert sorpresa de The Killers de Marras Matàs. El periòdico assegura que McDonald's ha llogat al Palau Sant Jordi l'endemà, dijous a la tarda, per tancar la convenció amb aquest doble concert. Hi participen 14.000 persones entre directius, franquiciats i proveïdors, i és el primer cop que la multinacional la fa fora dels Estats Units. Però la cosa no acaba aquí. Ahir uns 1.200 convidats ja van poder gaudir d'un esdeveniment exclusiu al Museu Nacional d'Art de Catalunya. McDonald's hi va reservar el gran espai per fer-hi un sopar i una visita única pels directius i proveïdors més destacats. A més, dijous, després de veure Dua Lipa i els Killers al Sant Jordi, la traca final serà el poble espanyol. Un miler de persones convidades per la franquícia també hi tindran preparat un espectacle exclusiu. I a Roma, el Vaticà declara la guerra als canvis de sexe, diu que es tracta literalment d'atemptats contra la dignitat humana i equipara a l'avortament, l'eutanàsia o fins i tot els conflictes armats. Són afirmacions que recull un document publicat ahir i firmat pel Papa. Sembla una maniobra per reconciliar-se amb els sectors més ultraconservadors de l'Església, molt crítics amb el Papa francès, per obert la porta a beneir les parelles homosexuals. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch.
La declaració es pot llegir com una manera de francès de rebaixar tensions després de la forta controvèrsia que va generar dins el sector conservador de l'Església la seva llum verda a beneir les parelles homosexuals. El document és especialment dur contra les operacions de canvi de sexe, al dir que atempten contra la dignitat perquè la humanitat s'ha de respectar tal i com és creada. L'autor del text, el cardenal Víctor Manuel Fernández, molt proper al papa, diu que això encara encara és més greu en el cas dels nens.
Certamente, cuando se parla de bambini...
Certament, quan es parla de nens, la gravetat és especial, perquè són persones amb una dignitat infinita, però que la seva llibertat s'està desenvolupant. És una llibertat que s'ha d'il·luminar per poder escollir. I això és una decisió que et canvia la vida.
Que te cambia tota la vida.
El document també carrega amb força contra la gestació subrogada, que el Papa defineix com una pràctica deplorable i ha demanat que es prohibeixi de forma universal. A més, condemna la teoria de gènere dient que és inacceptable que es vulgui imposar com un pensament únic a les escoles.
Falten 17 minuts per les 9 i França vol multar amb 5 euros els pacients que tinguin una cita mèdica i no s'hi presentin. Amb aquesta mesura, el govern de Macron espera reduir la pressió sobre el sistema sanitari, tot plegat després que s'hagi estès la pràctica entre els pacients de demanar cites amb especialistes diferents per veure quin els atén abans. 8:44, d'aquí uns moments continuem aquí al món RAC1, parlarem d'altres temes, de la sequera, evidentment, haurem de parlar també de que Barcelona haurà d'anul·lar 140.000 multes a conductors abans que des de Perpinyà esperem la presència de Carles Puigdemont aquí al món RAC1.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer,
quan anem de festa o al taller,
parla'm amb el teu accent. Només hem de començar, aprovem el català.
Tu per tu i jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt català, molt per
tu. Provem el català. Generalitat de Catalunya. Dissenyat per la ciutat, preparat per tot i més. Així és el nou Toyota Yaris Hybrid. Un model renovat amb el qual podràs gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou et farà sentir que cada dosi d'energia compta. Més informació a toyota.es.
Ah, per fi s'acosten les vacances.
Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any, sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus. T'oferim 14 especialitats en les àrees de ciències socials, arquitectura i salut, perquè portis el teu talent més enllà. Tria el teu programa i informa-te'n ara a uic.es/masters. UIC Barcelona, màsters i postgraus. Driving careers forward.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
A Lidl abaixem els preus del nostre pa acabat de coure. Pans de pagès, barres, panets, pa de massamara... Com el de la nostra bagatina, des d'ara per 19 cèntims, t'estalvies un 34%. Lidl, marca la diferència.
Comença a veure i veure't bé en el mes dels progressius de Multiòptiques. Endut-te dues ulleres progressives Mo per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models. Només a Multiòptiques.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Pluto! ¡Ganímedos!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
12 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem al món a RAC1. Creix la delinqüència a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot els robatoris o els delictes de sexe. Segons l'últim balanç d'Interior, al qual ha tingut accés al periòdico, la criminalitat ha crescut gairebé un 7% l'últim any. Per ciutats on més ha augmentat la delinqüència és a Vilanova i la Geltrú, on el repunt ha estat del 12%. A Barcelona, el 10%. A Viladecans ha crescut un 7%. Tot plegat el dia que arrenca el judici a la dona que va tallar el penis al seu amant en un bar de Sant Andreu de la Barca ara fa 3 anys. Li demanen 10 anys de presó, Benet Iñigo.
En el moment dels fets, l'acusada i la víctima feia 4 anys que tenien una relació, tot i que ell tenia dona i família al seu país d'origen, a Bangladesh. De fet, segons els investigadors, poc abans que l'home viatgés al seu país a retrobar-se amb la dona oficial, l'amant va decidir fer-li mal. L'acusada treballava en un dels dos bars que dirigia la víctima, anomenat el Sibarita de la Barca. Una nit, quan ell va anar fins al local a l'hora de tancar, ella li va proposar tenir sexe i li va tapar els ulls. A mig fer, va agafar un ganivet i li va tallar completament el penis. Tot i la sagnada, l'home va aconseguir apropar-se a la comissaria de la policia local, que està just davant del bar, i van avisar els serveis mèdics. Després de 2 anys en presó preventiva, la dona s'enfronta ara a 10 anys de presó per lesions amb la modalitat de mutilació genital. També li reclamen gairebé 200.000 euros d'indemnització per les seqüeles que encara arrossega l'home i pels diners que va deixar de guanyar, obligat a tancar durant mesos els dos bars que tenia.
Barcelona anul·larà 140.000 multes a conductors per la sentència contra la zona de baixes emissions. Són el 42% de les multes que va posar entre el 20 i el 23. L'Ajuntament hi haurà de renunciar després que el novembre el Tribunal Suprem resolgués que la primera ordenança d'emissions no era correcta. Tot plegat suposarà que l'Ajuntament de Barcelona deixi d'ingressar més de 20 milions d'euros, informa Joan Torres.
Són 140.000 multes que mai es van acabar aprovant o pagant perquè s'estava pendent de la decisió de la justícia. L'Ajuntament defensa que les que sí que es van abonar ja no es retornaran i això ha fet reaccionar les associacions que es van posicionar en contra de la normativa. Reclamen al govern de Jaume Collboni que reintegri el 100% dels diners, també el de les multes pagades. Malgrat l'anunci d'aquestes anul·lacions, les restriccions a la circulació de la zona de baixes emissions sempre han sigut obligatòries des que es va aprovar per primer cop el 2020. El motiu és que abans que es tomés la primera llei d'emissions, se'n va aprovar una altra de substitutòria per assegurar-ne la continuïtat.
El Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona fan servir robots per operar menors amb malformacions del cor. És un procediment a cor obert que deixa una cicatriu important al pit i requereix d'una recuperació molt llarga. Ara, en canvi, l'ús de 4 braços robòtics molt petits a través d'incisions al pit permet que l'operació sigui menys invasiva. Els dos hospitals ja han posat en marxa un centre conjunt, Joel Penya.
L'objectiu del nou centre és que el seguiment dels pacients el faci tota la vida el mateix equip de professionals i també les noves tècniques molt menys invasives per operar les cardiopaties congènites. Entre elles la robòtica, que ara està encotillada per la tecnologia. En va parlar el director del centre, el doctor Daniel Pereda.
Pero claro, el tamaño del paciente es un factor limitante. Nosotros creemos que el límite con los sistemas que tenemos ahora estaría en pacientes de unos 6 años en adelante, unos 30 kilos en adelante. Pero bueno, eso es una barrera tecnológica.
De moment han operat una noia basca de 13 anys i un noi català de 15 anys, Liu Teixidor. Tenia un forat entre les dues aurícules del cor i 2 mesos després de l'operació ja s'entrenava a futbol. Ell mateix va explicar.
Tenía mucho miedo de que me quedaría una cicatriz muy grande porque tengo un hermano que la tiene y impacta al verlo. Con esta operación pues tengo pequeñas cicatrices aquí y ya está.
Cada any neixen a Catalunya uns 600 infants amb una malformació al cor. Gairebé una tercera part són casos que es consideren greus.
I Criteria, la matriu de la Caixa, passa a ser el primer accionista de Telefònica. Ha aconseguit un 5% de l'empresa de telecomunicacions espanyola després de l'entrada de l'Estat al capital. Així ho ha anunciat la Comissió del Mercat de Valors, un moviment que reforça l'accionariat espanyol davant l'embestida de Saudi Telecom, que recordem va adquirir el 4,9% del seu capital social. El migdia que comença la desfilada de moda al 080 a Barcelona Fashion. 4 dies, 24 marques i dissenyadors citats al recinte modernista de Sant Pau per presentar les seves propostes, amb moltes firmes consolidades però d'altres d'emergents. Aquest any la passarel·la inclourà el 080 Estètics, un espai per mostrar altres disciplines com l'art digital o la música. I encara en moda, el 23 de maig, atenció, perquè el Parc Güell es convertirà en la desfilada, en l'escenari de la desfilada de la col·lecció Creuer 2025 de Louis Vuitton. El principal patrocinador de la Copa de l'Amèrica obrirà d'aquesta manera la seva agenda d'activitats a la ciutat comtal. Missatge de servei als oients del món RQ. Esteu subscrits a Amazon Prime Video? Doncs sapigueu que a partir d'avui la plataforma posa anuncis a les sèries i pel·lícules. Evidentment direu, ostres, publicitat, si no la voldreu veure, 2 euros més. Per tant, 7 euros. A la mateixa línia, la quota anual, que ara és de 50, passarà a ser de 74 sense anuncis. La quota per estudiants també pujarà 2 euros sense publicitat i passarà a valdre a Amazon Prime 4 euros i mig. La publicitat saltarà tant al principi com durant el visionat dels continguts. Hi haurà entre 2 i 4 minuts d'anuncis per cada hora de reproducció. Salou aposta pel turisme gastronòmic com a fórmula per atreure visitants els 365 dies de l'any i trencar amb l'estacionalitat. És un reclam per atreure més turistes quan justament baixa la demanda a la Costa Daurada, que és a la primavera, la tardor i l'hivern, Esteve Giral.
Tot plegat per mirar de lluitar contra l'estacionalitat d'un turisme que segueix concentrant, sobretot a l'estiu, tot i alguns canvis, gràcies sobretot als últims anys al turisme esportiu. Amb la marca Salou Food Experience s'articularà un programa culinari i gastronòmic amb activitats durant tot l'any. Comença divendres amb 2 setmanes dedicades a l'arròs. El xef salouenc Pep Moreno, estrella Michelin i Pere Granados, l'alcalde de Salou.
Hi ha tota aquesta gent que deia no, per menjar aneu a un altre lloc perquè Salou no té res que valgui la pena, que això és desgraciadament es deia, i que avui en dia qui encara ho diu és perquè viatja poc, mira poc o menja poc a Salou.
Que es configura com un dels elements més essencials per consolidar i fer realitat la nostra aposta per la desestacionalització.
Durant tot l'any que es promocionarà el peix blau, el calamar o els vermuts.
En música, Billie Eilish anuncia nou disc. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was. Se'n sap ben poca cosa, només que és el tercer treball de l'artista, que es dirà Hit Me Hard and Soft i que sortirà el 17 de maig a la venda. L'ha creat amb el seu germà i col·laborador habitual, Phineas. Aquest any tots dos van guanyar un Globus d'Or, un Oscar i un Grammy per la cançó que sentim, What Was I Made For, de la banda sonora de la pel·lícula Barbie. Avui que a Barcelona acull dos concerts destacats, Tom Odell actua a Ras Matàs per presentar el seu últim treball, Black Friday. I les Migues, que actuaran a la Sala Polo. Presenten el seu últim disc, Rumberes, que és un homenatge al gènere. 5 minuts i les 9 en punt del matí. I recordeu que el Palau de Congressos acollirà avui a Barcelona la gran gala de lliurament dels Premis DRAC. Serà la tercera edició d'aquests premis que reconeixen persones i entitats que han fet millor la societat l'últim any. Xavier Mundó presentarà la gala i assistirà en bona part dels editors de RAC1 i també tots els guardonats. Antonio Díaz del Mago Pop recollirà el DRAC Tot Som 1 per votació popular dels oients de RAC1. El Premi Històries amb Ànima serà per Nada Lachtal, que amb 11 anys va haver de fugir del Iemen perquè la volien casar forçosament i ara viu com a refugiada a Londres. El Premi Veu de l'Any serà per Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, per haver impulsat l'equip i la seva integració a Catalunya. El Premi La Trajectòria a títol pòstum anirà al fundador de Torrons Vicenç, Àngel Velasco Pérez, per haver convertit l'empresa en un referent del sector. I a banda, el Premi DRAC Revelació de l'Any serà per La Musca. El Premi Projecte Cultural és pel Sónar, que aquest 2024 arriba a la 30a edició. L'Hospital Sant Joan de Déu rebrà el Premi Contribució al Benestar, el DRAC a la Innovació Sostenible és per l'estudi RCR Arquitectes i el Premi a l'Excel·lència és pel Club Patinatge Artístic Olot. I a banda dels premiats, a la gala també hi haurà actuacions musicals. Per una banda... Folktin, finalista de l'última edició d'OT i que avui visitarà el món RQ cap a 11:45. Conversarem amb ell sobre el seu primer senzill d'Onda, que acaba de publicar Amazon Music. L'altra actuació serà la de la mallorquina Maria Jaume. La gala començarà a 8:15 i es podrà seguir en directe per streaming a rq.cat. 3 minuts i les 9. A la resta dels esports, el jugador del Mallorca, Pablo Maffeo, s'ha vist obligat a tancar el seu compte de Twitter a causa de l'assetjament que ha rebut després de la derrota a la final de Copa. Els individus en qui s'han acarnissat li han recordat, entre altres coses, la picabaralla amb Vinícius en el partit de la primera volta. Aquest incident coincideix precisament amb la visita del Real Madrid dissabte a Son Moix a 6:45 de la tarda. El guanyador de la Copa, l'Atlètic, també té alguns maldecaps, en aquest cas amb la celebració del títol. L'equip passejarà la Copa dijous per la Ria amb la històrica Gavarra, l'embarcació que el club recupera 40 anys després. La Gavarra estarà acompanyada per 160 barques, però el problema és que el club ha fet pagar entre 250 i 3.000 euros els que navegaran al costat de l'embarcació de l'equip. Molts aficionats acusen l'Atlètic de voler fer negoci amb la celebració. En bàsquet, el Joventut de Badalona ja té nou entrenador. Segons Badalona Comunicació, és Dani Miret, fins ara assistent de Carles Duran. Ahir la penya va anunciar que li rescindia el contracte de mutu acord. I avui és curiós això que publica Le Parisien. La Torre Eiffel durà penjada les anelles olímpiques durant tots els Jocs Olímpics de París. Una empresa metal·lúrgica ha fabricat unes anelles acoblades que en conjunt tenen 29 metres de llarg i 15 d'alt. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí amb la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia. Matí complicat a les carreteres catalanes al Vallès. Ara mateix 10 quilòmetres de retencions a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud per una possible incidència. També a Ripollet, com és habitual, en sentit nord i a l'arribada del Nus de la Trinitat. I també a la P7, 3 quilòmetres de lentitud al tram de Barberà en els dos sentits de la via. També destaquen 3 quilòmetres de retencions a la P7 a Sant Cugat, al Nus del Papiol, que afecten de retruc la B23 i la 2, que tenen congestió en la seva totalitat fins a l'arribada de la capital catalana, i a la C32, 5 quilòmetres de retenció des de Gavà fins al Nus de Llobregat, també per un possible accident. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, complicacions per una avaria que talla un carril i provoca, per tant, retenció des de Nou Barris fins la Diagonal en sentit sud i fins a Sarrià en sentit nord, i a la Ronda Litoral, complicacions des de Santa Coloma fins al Poble Sec en sentit Llobregat i també el tram de Montjuïc en sentit nord. És tot des del RAC, bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco. Ara...